moltíssimes gràcies. Un plaer estar aquí. La veritat és que ha sigut molt bonic veure en Pinyo aquí presentar-nos. Ens agradaria tenir-lo per aquí, però bueno, l'estimem molt. Fa molts anys que el coneixem també i que treballem amb ell. I és un honor pues, inaugurar aquest cicle que amb tant carinyo ha muntat. I és un honor també que esteu aquí tots vosaltres. Moltes gràcies per venir. Us vull presentar a aquests dos grans músics amb els que hem començat a tocar avui. Kiki Angulo a la guitarra. Uriel González, al contrabaix. Farem un tema de Cole Porter que es diu All of You.
Ella és Marian Barahona, la veu de Marian Barahona, que va encetar aquest cicle de concerts dedicats a Josep Vedell, un memorial que es vol cada any i que es vol fer a poc, una miqueta més gran cada vegada. La presidenta del Prado es mostrava absolutament satisfeta, la família d'en Josep Vedell, amb la Maria al capdavant, a primera fila, i en aquest primer pis, a la sala d'actes Jofre Vilà, reconvertida a la manera d'un cafè de jazz, com molt recordaran fa uns anys enrere. Pinyo, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Això és, anava a dir, una mica nou en el registre d'en Pinyo, exercir una miqueta de coordinador d'una cosa tan, tan bonica, no?
Sí, en certa manera potser també és allò que l'edat també ja et fa també a vegades agafar i no estar potser tan en primera línia de foc amb algunes coses i realment... Clar, quan em va trucar la Carme, no? Escolta, m'agradaria... Clar, va ser allò de... Clar que sí, anem-hi de cap i agafar aquest registre, doncs potser en certa manera de veure els toros des de l'altre costat, no? Una miqueta el fet de que l'única... Bueno, és un tipus de... A més que també l'estructura del Prado també està molt, molt ben organitzat i estan molt acostumats a partir del Festival d'Ona i de molta de la seva programació, doncs també doncs aquest tipus de feina. I la meva part ha sigut sobretot la part de programació artística en quant a l'àmbit del jazz, no? I clar, per mi és un honor poder en certa manera recollir aquest testimoni d'en Josep Vedell, doncs per tots els motius del món que segurament no acabaríem en tot el matí de dir l'honor que suposaria o que suposa el fet de recollir aquest testimoni. I a partir d'aquí, doncs a partir de l'encàrrec, volem tornar a programar jazz, volem tornar a fer que el Prado sigui el referent que havia sigut en el seu dia a Sitges, o un dels espais del jazz a Sitges. Com tu bé deies, per mi l'esperit que em va venir més al cap va ser aquest del cafè, més que potser els grans concerts o el festival, és a dir, aquella cosa de més de proximitat.
Més de club, no? Com?
Segurament, potser perquè el meu sentiment com a sitgetà és que potser estic molt cansat dels grans esdeveniments i trobo a faltar potser la proximitat i la cosa, doncs, de una mica potser pels de casa, en certa manera, sense excloure ningú, però vinc a dir que segurament a Sitges ho associem molt a grans formats, i potser el petit format ha quedat en oblit o en desús o per diferents motius potser, o en el meu cas o no hi he tingut.
Bé, ara és cert que espais petits, espais com aquests, sí, sí. Com el que era el Cafè del Prado o com havia estat la Cava del Retiro, uh-huh. Espais d'aquest allò ni gran ni petit, però més aviat que pugui resultar acollidor per aquestes sessions, pocs n'hi ha.
Exacte.
O n'hi ha mínims, ara.
Sí, i llavors va ser una mica aquesta idea, no?, d'agafar aquesta proximitat que en tu com a espectador et genera el fet de pràcticament no tinguis cap intermediari a nivell d'uns grans equips, d'una gran distància, no? Sinó al contrari, que pràcticament pots sentir l'alè, pots sentir l'amplificador, pots sentir com agafa l'aire el saxofonista, vinc a dir que de cop també és una manera d'acostar-te, en aquest cas a la música, com molt propera i que segurament t'atrapa molt més i atrapa tant a l'espectador com a l'intèrpret, eh?
Que no és cap exageració, això, eh? Que alguns que venien de vell nou ens deien, escolta, més que sento fins i tot... Que... Doncs mira, aquesta imatge de veritablement la respiració del músic, aquesta intensitat en la interpretació...
Sí, sí, és una mica, doncs realment poder tenir aquesta funció que potser estem molt, molt acostumats a això, a formats més grans, i precisament de fer una... I de fet aquest cicle ens l'hem, en certa manera, ens l'hem agafat com una prova pilot, de dir... Perquè la idea era, no anem a començar un projecte potser molt... amb moltes pretensions a l'hora de pensar... Anem pas a pas i anem a fer una cosa que sigui... que comenci i acabi, que tingui un principi i un final, és a dir, doncs farem un cicle d'això. Al final es van decidir de fer 4 concerts i un cop haguem acabat aquests 4 concerts, valorem com ha sigut i quin és també el recorregut que pot tenir. Si això ho repetirem anualment, si en farem un de primavera, en farem un o en farem... És a dir, tot està obert i tot està també en funció de... Jo trobo de la que t'encaix entre espai, per un costat, la resposta, evidentment, del públic i una programació. Llavors, si una mica aquest triangle el podem, en certa manera, fer funcionar i aquesta roda gira, per què no tenir una programació més estable? Però, pas a pas, vinc a dir, o per què no un dia... Vinc a dir, tot això... estem oberts i també, evidentment, en el cas del Prado també doncs, es disposa just al costat i a baix d'una doncs, sala molt més gran i molt bonica
per si hi ha la necessitat.
Exacte, per si un dia o ve la coincidència de que ens trobem en gira o en ruta un artista internacional o nacional d'aquest àmbit que, doncs, per què no? Però tot això són escenaris, llavors, fins ara el que en aquest cas estem en, no? I tornant una mica al present perquè l'altre és pura especulació, tot i que carregades de bones intencions i il·lusions, no? Que tot això sempre està molt bé, però tornant al present, què hem fet? Hem fet aquesta programació de 4 concerts, que n'hem fet ja un primer, i això, i ara doncs el divendres, el proper divendres 12, ja bé, tenim l'Oriol, tenim el 26 el Gerard Nieto amb el Llumitus, i el dia 10, que tancarem amb el Tutu, també, doncs, per també tenir la part de quilòmetre zero o artista de proximitat, que també és una de les coses que hem volgut aprofitar. I, de fet, el cicle, la idea serà això, que hi hagi la primera part del format del quartet del Tutu, però que després també fer una mica de jam session, també. També agafar aquest esperit que al final també és el que té el jazz, que és aquesta improvisació i aquesta també... que compartir la informació i d'aquí aquesta cosa espontània en què segurament doncs, el concert que es va viure divendres passat, el repetíssim aquest divendres, no seria igual. Mm-hmm. Seria millor, és igual. Llavors, també és aquesta espontaneïtat especialment del jazz, doncs també és molt, molt, molt bonic i forma part doncs, de la seva essència.
Li dèiem a en Pinyo que més de l'espai que ens lliga al passat, el que ens lliga molt en el passat és la recerca d'un tipus de jazz, si em permeten dir-ho d'aquesta manera, els ortodoxos que no se m'enfadin, accessible a tothom i amb un repertori d'aquells que, qui més qui menys, segurament pot agafar per algun lloc o altre. I el resultat és una audiència complaguda sempre d'una sessió de jazz que, d'alguna manera, es pot agafar per temes que es coneixen molt i, per altra banda, per la qualitat dels intèrprets. Això era una de les línies d'actuació, buscar un repertori, buscar un tipus de jazz que pogués ser...
Sí, és a dir, al final, en el meu cas, una mica la part artística i de programador, he intentat agafar, inspirar-me en la programació que feia, en el tipus de programació i de propostes que feia en Josep Vedell, que és, en grans termes és un jazz per tots els públics, en què no és una cosa sumament intel·lectual. Sí que ell n'havia portat també, però també va poder tenir doncs, un recorregut molt més llarg que et permet també portar coses, doncs, recordo, evidentment, concerts mítics i de grans formacions, i la immensa majoria sempre era per tots els públics. Però recordo, va venir el Nonet del Joan Monné, en què, home, era un jazz molt més dens de l'habitual pel públic del Prado. Que a més, casualment recordo que la cantant d'aquella formació era la Sílvia Pérez Cruz, en el seu dia. Llavors, i són coses d'aquestes que segurament ara diries, ah, aquell concert tan... espera, potser ara el record... quin gran concert va ser, no? Vinga a dir que fixa't en això, en Josep...
Com quan va venir Diana Krall.
Quan va venir
Diana Krall, abans de començar la carrera fulgurant que va tenir.
Exacte, no? El Russell Malone.
Que va tenir vaja.
A duo.
Cantant Nat King Cole.
Exacte. Llavors, en principi, la idea ha sigut molt aquesta, és a dir, anem a fer un jazz, on estem? Estem a Sitges i segurament quin és el tipus de públic que vindrà a una societat com el Prado, etc.
Perdó, ja que va estar en Pau Mont, aquesta cançó de jazz per tots els públics l'has de repetir molt? Hi ha encara una visió, no sé si més o menys, hi ha encara una vinculació directa entre això del jazz i un cert, no sé si dir un cert estatus, un cert...
El món del... Jo crec que tots els mons són bastant complexes. El món del jazz i de la música no és una excepció. Clar que una mica... I és una cosa que m'agrada molt dir en diferents àmbits, però la frase de... És que aquí som molt raros. Aquesta frase pràcticament te la diuen a tot arreu. Llavors te n'adones que les casuístiques locals es donen a tot arreu. I aquesta frase... És que aquí som molt raros i això no agradarà. Ja. És a dir, aquesta mena de patiment també a vegades que té el programador...
Aquesta prevenció ja d'entrar.
Prevenció i aquesta singularitat al final és compartida cadascú doncs, amb la tonalitat que tindrà de casa seva. No? I dins el món del jazz, evidentment que l'escena jazzística sempre ha sigut... I que potser cada cop sota el paraigües de jazz hi han cabut moltes coses. Fins i tot... en el meu... fins i tot masses, a vegades, no? A vegades, el festival de jazz, i veus algunes propostes, no sé si potser aquest paraigua ens estem passant
d'obrir-lo
i potser el jazz entendre'l més com una cosa més concreta. A banda d'això, que ara tampoc obriríem aquest meló, que tampoc d'això, sí que, per exemple, tal i com l'entenc el jazz, i amb això crec que connecto molt amb la idea d'en Josep Vedell, que és, el jazz és una música i neix com una música popular, neix com una música espontània i neix com una música que d'arrel, en aquest cas arrel negra, i és una música que és per tots els públics i de fet era la música de ball. No oblidem que la gent té al cap les big bands del Duke Ellington, el Count Basie, l'Spud Webb o les que siguin. Eren, bàsicament, recordem els grans discs, les grans gravacions, però ells, la gran majoria de feina, va ser per fer ballar la gent. I aquella big band sonava perquè feien moltes hores de ball i eren, amb tot el carinyo del món, la meravella, l'orquestra meravella dels anys 30. Vinc a dir que tenien una part que feien moltes hores de ball i això els permetria un rodatge que també, evidentment, després van evolucionar cap a altre repertori.
Sí, van experimentar altres coses.
Però vinc a dir que l'essència del jazz és popular. I si, per exemple, tots ens n'anem segurament mentalment, fem aquest viatge molt ràpid, a l'arrel del jazz i al bressol del jazz, que és Nova Orleans, i tots veiem la música del jazz de carrer, que a més aquí a Sitges tenim la sort de tenir una petita mostra això quan celebrem el jazz antic. Vinc a dir que a més aquesta parcel·la de carrer també la tindríem en certa manera coberta. Però llavors és això, vull dir que el jazz més que... Jo crec que està bé que hi hagi artistes molt més intel·lectuals, introspectius, experimentals, que vagin cap al free jazz, l'avantguàrdia i tot això, però segurament no seria a l'escenari del Prado o el tipus de promoció del Prado on portar això. Precisament, a més a Sitges, que tenim molta diversitat. Tenim el Jazz Lab, que es va celebrar... ja es tornarà a celebrar ara pel Pont de la Puríssima. Clar, va venir Rick Marghizza. Rick Marghizza és un saxofonista dels més legendaris que hi ha. I bueno, la sala es va omplir, també hi havia molta gent de fora de Sitges. I en aquest cas seria un jazz molt més intel·lectual, tot i que va ser, en el meu cas, considero un concert magnífic i bastant apte per tots els públics. Però clar, hi ha propostes. Però també l'art té això. L'art molts cops necessita apostes molt arriscades que trenquin per també fer que l'art evolucioni. Llavors, en principi nosaltres anirem de la la idea a nivell de programadors és també molt pensat això, també qui és el tipus de públic que vindrà, qui és el tipus de públic que agafarà un abonament, quin tipus de, i també en funció d'aquesta tipologia de públic, també ens agradaria que vingués molta més gent jove, però segurament en el cas de la gent jove ja ens fiquem en una altra...
Ara obriríem un altre debat, eh?
Un altre debat, segurament, perquè
gent
segurament...
jove, la música, plataformes musicals, oferta musical infinita, clar, cada dia i cada hora.
I la immensa majoria de vegades de franc. Llavors, això és també és un problema... No, entenc que la música segurament va ser pionera en el fet de que la gent es va poder començar a descarregar continguts i tothom es va començar a baixar megas i gigas de música que mai a la vida arribarà a escoltar, però era per acumular, no? Però això és un altre tema. Llavors també és això, intentar portar propostes que puguin ser això, atractives, que la gent, sobretot, això que deies, no? Que la gent es senti atrapada segurament per la màgia de la música en directe i per aquella possibilitat de veure sense un intermediari molt gran i que sigui pràcticament... Tu que pràcticament estàs dins de l'escenari com a part del grup. I això atrapa molt. I jo crec que també aquesta música ho permet. No és un gran format.
Conegut aquest esperit inicial, és clar, també hem passat els anys, hi ha molt ventall d'intèrprets per escollir. Com està el panorama?
El panorama està... És a dir, el panorama està millor que mai. Així és. Primerament és dels grans... no seria un problema, perquè en fons és benvingut problema, però segurament ara mateix s'estan donant les millors generacions de músics que hi ha hagut al país. I parlo. A veure, només a Barcelona ara ja hi ha quatre escoles superiors de música. Hi ha quatre universitats de música. Clar, el número de clubs on tocar i de llocs on tocar o escoles on impartir,
clar.
No, al contrari, s'ha anat reduint. Llavors, una mica és com un embut que cada cop és i en què hi ha gent molt ben preparada, perquè també unes instal·lacions i uns professors cada cop més potents, hi ha una facilitat i unes possibilitats de compartir informació pràcticament
enormes.
Instantània, enormes, també la facilitat de viatjar, si posem un parèntesi amb el tema del Covid, molt gran, vinc a dir que tot això ha generat que, clar, per exemple, el Lluc Casares, que és el fill del Pau, ell va estar a la Juilliard, i ara està a Barcelona, però va estar amb el Wynton Marsalis a Nova York durant 2 anys amb una beca, i ell, per exemple, ara quan va venir la darrera vegada, no, el penúltim concert que va venir el Wynton Marsalis al Palau, el va convidar a tocar amb la seva big band de solista un tema. Clar, estem parlant de que ve probablement la millor big band de la dècada o de... amb segurament el millor trompetista o un dels millors de tots els temps i reconeix el talent que hi ha aquí. Vinc, que són coses que segurament abans això era impensable. Llavors, talent i formacions, ara mateix, afortunadament, n'hi ha moltes. El problema és que segurament no hi ha una escena jazzística a nivell
on
programació on es puguin col·locar. Llavors, molts que passa, doncs, també una mica hi ha aquesta fugida de talent, doncs, això, cap a Holanda o cap al centre... Sí, en general cap a Holanda, cap al centre d'Europa, que també les comunicacions, no? Tu des d'Holanda pràcticament amb 2 hores de cotxe pots estar a Alemanya, pots estar a França...
Acabaran fent jazz, música simfònica, o acabaran fent el que sigui?
A mi al final l'etiqueta...
Tot està bé.
Manera, és a dir, jo sóc cada cop sóc més, que per mi hi ha dues músiques, no? La bona i l'altra. I al final l'etiqueta de... si és jazz o no, en certa manera per aquests intèrprets m'és igual, però vinc a dir que sí que és evident que cada cop el nivell musical, el que ha pujat és una barbaritat i en els darrers 20 anys és estratosfèric, però fins i tot el podem pensar en altres nivells, com les cobles de sardanes.
És que anava a preguntar.
Vull dir, ara mateix en general, totes les cobles de sardanes estan allà i tenen un nivell que fa 20 o 30 anys només el tenien 3 o 4 cobles per marxar de l'àmbit jazzístic. I l'àmbit jazzístic és bestial el que hi ha.
Per tant, hi ha molt on escollir per fer un cicle de concerts.
Hi ha molt a escollir, fins i tot vam estar pensant quin tipus de... Si fèiem una programació per fer aquest cicle de tardor més temàtic o menys, fins i tot vam plantejar-nos si, per exemple, fer-lo, perquè també és una irrupció que afortunadament s'està donant, que és la introducció de dones instrumentistes en el món de la música en general i del jazz, que també ha estat doncs, un món molt...
molt masculí.
Sempre ha estat molt masculí i hi ha moltes excepcions. Cada cop, doncs, afortunadament, veus això... No? Per exemple, el cas de la bateria no és tan comú encara, però n'hi ha, ni toquen molt bé. El problema és que no s'ha de considerar com una excepció i bueno, s'ha de fer feina. Llavors també vam estar parlant d'aquesta sensibilitat, però també el Prado, que ja fa el Festival Dona, en aquest cas, doncs també vam... Vinc a dir que també opcions de tematitzar i de fer doncs, un jazz més diferents tipus de cicles o dedicat a un autor o dedicat... I oportunitats per això n'hi hauria, però de moment hem pensat doncs, també això, fer una programació molt oberta per tots els públics, és a dir, una mica intentar obrir molt les portes del Cafè del Prado amb aquest, el Cafè del Prado com a concepte,
sí,
no?
Sí,
que
sí.
Estem a la sala de Jofre Vilà, la sala d'actes, però una mica molt aquesta idea de fer un jazz molt per tots els públics.
Taules, cadires...
Sí, perquè bar, també fa club tot aquesta. Això. Sí, clar, el fum tampoc caldrà posar una màquina, tampoc, ara, una maquineta. Però pensa de les coses que et sorprenen quan vas als Estats Units a per exemple, al Blue Note o al Birland o als clubs de referència, al Village Vanguard, és que et trobes...
S'ha acabat el fum.
No, però a banda d'això, a mi el que em va sorprendre més és que les taules més cares, que estan més a prop, estan sopant. O sigui, sopant de plat i forquilla i...
Amb els músics allà, eh?
O sigui... Me'n recordo quan vaig coincidir que quan estava als Estats Units...
I es pot tocar així, amb una certa...
Bueno, jo t'explico. Els meus pares van estar al Blue Note quan jo estava als Estats Units, sí. I ells aquella nit van anar a veure Oscar Peterson, amb Mill Jackson, Ray Brown, i el bateria no recordo. Però vinc a dir, i llavors, tot aquest tipus d'actuacions als Estats Units, la gent ho associa a sopar, però estan sopant veient... I llavors a Europa, per això tenen molt també aquests artistes nord-americans aquesta fascinació per Europa,
per aquesta seriositat,
o és com gairebé la música clàssica moderna.
Yeah, una mena de cerimònia.
Sí, i els posem en grans en grans escenaris i en grans festivals, sí. I una mica aquest ho mimem molt més i li donem un tractament molt més.
I per ells tot és més natural.
I allà,
tot és...
per exemple, és que, per posar un exemple, Nova York és un festival de jazz diari i te'n pots anar a qualsevol club i és que veus músics de primeríssim nivell que després aquí a Europa venen i estan al Palau de la Música o estan en escenaris de primer ordre. O és igual, o si els portéssim aquí segurament ho hauríem de fer al cafè o on sigui, o al teatre.
Sí, sí, sí.
En canvi, per exemple, en el cas nord-americà tot això és molt diferent i ells sopen, però sopen i això, i paguen diners,
sí, sí.
Evidentment, però les primeres taules és gent que està sopant. Sí, sí, vull dir, això és d'aquelles coses que a mi, jo també primer em vaig quedar allà com, ostres, no? Que, clar... També després entens que per ells el jazz és com una altra cosa, no sé, són plantejaments diferents. Però bueno,
no serà el cas.
No servirem sopar. Eh?
12 de novembre, el quartet d'Oriol Sanya, 26 de novembre, Yumitus Hernández i Gerard Nieto Quartet, i el 10 de desembre, aquesta sessió final, amb en Josep Tutusaus i la jam session final. Fem només un apunt, perquè tot això ho poden trobar al web del Prado, casinoprado.cat, allà poden adquirir les entrades, abonaments ja no, perquè els abonaments estan esgotats, o sigui que una bona mostra de l'interès que ha tingut el Memorial Josep Vedell, perquè ara el divendres passat també estava ple de gom a gom, ja no hi havia més lloc, per tant els avisem pels propers concerts, però la setmana passada es va presentar, i es pot trobar algunes plataformes durant uns dies, el documental dedicat a Francesc Borrull. Aleshores, ja que hem començat amb Vedell, podem acabar amb Borrull, perquè en Pinyo pareix en aquest documental, que d'alguna manera narra els darrers temps, els darrers mesos de Francesc Borrull i aquesta capacitat creativa que no va perdre mai i de la qual en Pinyo va formar part amb l'enregistrament de tot un seguit de temes.
Sí, a més, jo no l'he vist el documental encara.
Ja veus?
Tot i que el director, l'Àlex, i de fet es presenta el dia 12 de novembre a Vilanova, però precisament ens coincideix amb el concert de l'Oriol Sanya.
El poden veure a Filmin fins al dia 10, sí, o el dia 11, més
Filmin,
o menys.
A Filmin hi és i tinc, pel que tinc entès, el passaran al Sense Ficció de TV3, el que no sé quan. Clar, em fa molt... m'agrada molt que em treguis ara el Francesc Burrull, perquè per exemple, una de les imatges potser darreres així amb en Josep en plenitud i del Francesc és que estaven junts el dia que el Francesc li va fer una mica d'homenatge amb ell en l'escenari del Prado amb la locomotora i van seure els dos. Aquesta imatge estava amb l'Albert Vedell, el seu fill, darrere. L'Albert acompanyava en Josep i jo vaig acompanyar el Francesc Burrull. I de cop, quan li estaven fent el Parlament amb en Josep, el Burrull d'amagar tot i se'n va anar al piano i va començar a tocar un body and soul. Amb l'Albert estàvem a darrere, no es toca així ja, no? I van acabar ells dos, perquè llavors es va obrir espontàniament, allò que dèiem del jazz, un tema que al final va acabar tocant la locomotora, totalment improvisat, i que amb Josep i en Burrull a quatre mans, però clar, en aquell moment jo pensava, dic, mira, tens un piano que tens dos nens petits jugant, que entre els dos sumen més de 150 anys, però en canvi eren dos criatures passant-s'ho bomba, i dius, ostres, és aquest poder de la música... també és el que t'emociona. I clar, que ara em treguis el Francesc, també m'aboca molt aquest record d'en Josep, i a més a l'escenari del Prado, allà dalt, no? I a més amb la locomotora i una mica amb tot l'àmbit del jazz. I clar, per mi en Francesc Burrull és un dels meus mentors musicals, no? I clar, vull dir, ha sigut un aquests darrers tres anys ell ha anat ja, va anar molt enrere a nivell de salut, però precisament el que connectava, el que el mantenia més viu era tot el tema musical, no? I de fet a vegades ho comentàvem, és que aquest disc de poemes del Pere Tàpies sembla que no el vulgui tancar, no? I al final un dia els deia, això és pòstum, tinguem-ho clar de que aquest disc serà pòstum, perquè ell no el vol tancar perquè tampoc es veia amb forces d'obrir-ne, perquè un dia li vam dir, tanquem-lo i fem-ne un altre... Bueno, ell també jo crec que aquí ja calculava, ja tenia...
Això dic ràpidament, en Pinyo s'està referint a aquest treball discogràfic que ve a partir d'un poemari de Pere Tàpies. Exacte. Que ha editat el Cep i la Nansa i en Francesc Burrull i ha posat tota...
És a dir, el llibre existeix i ara sortirà el treball discogràfic.
Doncs el documental el podran veure amb algú que t'acabar per aquí. En el documental, el gran, grandíssim Òscar Dalmau, un dels Òscars de la competència, diu una gran veritat. A part que en Pinyo en diu una altra, que ha estat el sastre en Burrull de la música catalana, l'Òscar Dalmau diu que és una de les persones menys reconegudes per tot el que ha arribat a fer, que als Estats Units seria una mena de barbàcrac. I aquí ens ha quedat en Francesc Burrull amb tota aquesta feinada, l'home de l'estaca, l'home del paraules de mort, l'home de l'himne del Barça.
I
entre moltíssimes altres coses. Pinyo, gràcies.
A vosaltres, mil gràcies a vosaltres.
Memorial Josep Vedell, ara, a partir del 12 de novembre, al següent concert. En uns moments, parlem d'hoquei.